Encontrarás calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 del migdia, estem a 4 de març, ja saben, així en la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Villarreal, com sempre, dos horetes en tots vostès. L'ONU confirma que no hi ha hagut fuga nuclear en, ja saben, ixa central nuclear que s'ha atacat, que ha rebut l'atac rus i que és la més gran d'Europa. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia.
Bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
Per dir algo, perquè s'ha compromès la seguretat amb el que va passar a nit, eh? Tenim molta sort de que no hagi hagut una fuga de radiació.
Sí, esperem que no, no?
Això mateix ha declarat Grossi en una roda de premsa a Viena i s'ha mostrat molt preocupat perquè la situació no té precedents. Imagineu-vos este matí... Nosaltres n'hem assabentat quan ja vos havien despertat, però la gent que està sentint i aquests bombardeis que s'ha donat compte de que ha sigut en la central nuclear més gran d'Europa...
Ja, és de cuidar-ho, no, Susana? Sobretot després de caer s'anunciarà i ser alt al foc per fer aquests corredors humanitaris perquè els arriben els menjars a la gent o bé perquè puguen fugir, no? Perquè hi ha ciutats... sediades, és que no sé si es diu així en valencià, no? Però que estan, o sigui, estan envoltades i no poden ni eixir ni assetjades i no poden ni entrar ni eixir les persones que estan ahí ni tampoc entrar els víveres, no? Perquè es puguen alimentar, Susana.
El líder bielorrus Lukashenko ha assegurat que ha sigut avui divendres que les forces armades bielorrusies no participen ni participaran en l'operació militar de Rússia a Ucrània. El líder bielorrus ha confirmat que ha parlat de manera llarga i dilatada amb el president Vladimir Putin per telèfon este divendres, o sigui, este matí, i ha dit que no va a participar. I el Regne Unit també diu que Rússia està jugant amb foc, atacant aquesta central nuclear i causant un incendi que per sort els bombers han pogut sofocar per a que els no se posaran en marxa reactius. Polònia ha confirmat també la detenció d'aquest periodista espanyol Pablo González i l'acusa de ser un espia per a Rússia.
Ja, cuidado, no, perquè s'estan ficant, no, corren molt de perill també els periodistes perquè els veuen estrangers i corren molt de perill. Ja des de feia dies, no, La Sexta, perquè era periodista en La Sexta, va dir que va desaparèixer i que no tenien notícies d'ell.
És increïble. I també algo que em posa la pell de gallina, no? És que Zelensky va sobreviure a 3 intents d'assassinat la setmana passada.
Oh, wow. Sí, sí.
Diu que el president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, sobrevisqué suposadament a 3 intents d'assassinat la setmana passada per part dels 2 grups diferents, segons informa aquesta divendres el diari britànic Times. 2 grups diversos tractaven d'assassinar la líder ucranès, l'anomenat grup Wagner, mercenaris sostinguts pel Kremlin i forces paramilitars especials txetxenes. És que estem vivint uns moments de veres que no esperàvem que s'inscriuen de la ficció, que n'estan eixint de la ficció.
Susana, si em permets, vaig a fer ara un apartat local, perquè ahir es va celebrar, ja sabem vostès, un ple extraordinari de Vila-real per a realitzar una institució, o sigui, una declaració institucional per condemnar de manera unànime la invasió russa a Ucraïna i ofereix ajuda i col·laboració al poble ucraïnès. Altres ajuntaments com Borriana, també ahir en el seu ple ordinari, van condemnar aquesta invasió. A nivell de diputació, la vicepresidenta de la corporació, Patricia Puerta, s'ha mostrat categòrica i ha reclamat una resposta unitària davant la crisi humanitària que viu el país de l'est. Ucrania necessita d'una atenció i ajuda urgent si estem preparats per acollir refugiats, va dir la vicepresidenta, davant d'aquesta tragèdia humanitària. També Puerta ha demanat que se centralitzi tota l'ajuda a través d'entitats oficials per evitar estafes e irregularitats. I així també la presidenta del Partit Popular de la província de Castelló, Marta Barrachina, s'ha posat al servei del poble ucraïnès per habilitar mesures d'auxili i asili als refugiats després d'una reunió amb Oksana Bok-Simon, que és la presidenta de l'Associació d'Ucraïnesos de Castelló. Susana.
Mireu, una bona notícia sobretot perquè jo crec que Xina té molt a dir així. I és que el ministre d'Afers Exteriors xinès s'ha manifestat després de l'atac rus a la central nuclear i ha fet una crida als 2 bàndols per a garantir la seguretat de les instal·lacions nuclears. Ojo, perquè ahir ja estem tocant os. És a dir, Xina veu que si hi ha problemes se'ns emporten per davant a tots i això és algo que no interessa al món. Si de París, Maria, fem una pauseta de publicitat i se n'anem a les notícies.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Marzá Volkswagen en Camí Travesa 24 de Vila-real. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Vila-real, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Maria, notícies?
Pues mira, Susana, anem a parlar de les xifres Covid, perquè s'han notificat 2.439 nous casos de coronavirus, 209 pertanyen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 746 persones ingressades, 75 d'elles en les UCIs, 104 a la província de Castelló i 7 en les UCIs castellonenques, en què s'han notificat 11 defuncions. En el termi de sanitat, Susana, m'ha paregut molt interessant, entrant en la Generalitat, en l'apartat de premsa, no? Que he vist un estudi perquè un de cada tres xiquets i xiquetes d'entre 12 i 14 anys de la Comunitat Valenciana presenten excés de pes, sobrepes i obesitat, mentre que als 6 anys s'observa que un de cada quatre xiquets i xiquetes, segons dades del full de seguiment infantil que permet conèixer l'estat de salut dels xiquets i xiquetes del nostre territori valencià, no? M'ha pregut una dada com curiosa, no? Que a una edat tan temprana tinguem un de quatre, quatre xiquets amb sobrepes als 5 anys, així a lo que és el territori valencià, Susana. Sí, continuem. Anem a parlar ara de la patronal Ceràmica Àster i els sindicats, perquè han tornat a citar-se aquest dijous en la seu d'Àster per arrencar les negociacions del 6è conveni col·lectiu del sector ceràmic. Aquesta primera presa de contacte ha servit per a constituir la taula negociadora, que estarà integrada per 14 representants d'Àster, 7 per part de l'UGT i altres 7 representants de Comissions Obreres. Les dues parts s'han emplaçat per a una futura reunió el pròxim 29 de març. Serà llavors quan les parts presenten les seues propostes de partida sobre les quals la comissió negociadora podrà començar a treballar. Aquesta negociació per al 6è conveni col·lectiu arranca, ja saben vostès, marcada per la situació d'incertesa internacional que viu el sector per la guerra d'Ucraïna i pel preu disparat dels costos, tant de les matèries primes com principalment del gas.
En este cas, jo crec que estan donant per bo ja, antes d'entrar ese preacuerdo en una pujada salarial del 2,7% que va ser la mateixa que van tindre.
Ara ens venim a Vila-real perquè l'alcalde José Benlloc ha rebut els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes, Alba Ojeda i Javier Granell, que dissabte que ve participaran en la constitució del primer Consell de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana com a consellers electes. Benlloc els ha felicitat i ha lloat la implicació dels dos joves en la vida pública, local i autonòmica. O sigui, que enhorabona també per a ells, no? I ara ens anem a parlar de la factura de la llum, però exactament de l'Ajuntament de Vila-real, perquè el encariment excepcional de l'energia elèctrica està colpejant de manera dràstica l'Ajuntament de Vila-real, segons ens informen en nota de premsa, que malgrat ser una administració de servei públic continua subjecte al pagament del 21% de l'IVA en la llum. Una comparativa de costos dels últims 5 mesos respecte als que van pagar en el mateix període de l'any anterior revela que l'electricitat costa a l'Ajuntament una mitjana de més de 8.800 euros cada dia, quan un any abans els costs es situava en més de 3.400 euros diaris. És urgent prendre mesures i així l'ho ha traslladat al govern central perquè de seguir així els ajuntaments no podrem suportar-ho, adverteix l'alcalde José Benlloc, Susana.
Ni tampoc els ciutadans.
No, clar, això afecta a tots. Susana?
Sí, sí.
Anem a esports?
No. Perdó, és que m'ha quedat un poc bocabadà, no, en esta notícia. No podem suportar-los ningú, senyor alcalde. Dona Conter, Francisco Camps entra en acció.
Ui.
Sí, senyor.
Bueno, ja sonava,
vol tornar a la primera línia política.
Ja, sí, sí.
Sí, senyor. En 2011 dimiteix com a president de la Generalitat Valenciana per el conegut cas dels tratges. Se l'ha juzgat i ha estat absolt. Des d'entonces s'han arxivat 9 de les 10 causes que se van obrir contra ell, i la pendent que porta en camí serà possiblement una absolució. I diu: con mis 200.000 votos en la alcaldía de Valencia, Feijó será presidente del gobierno. La direcció nacional no ha estat a l'altura del gran projecte que és el Partit Popular. Això és el que diu ell. Tornarà altra volta a estar en boca de tot el món, Francisco Camps. I, de fet, no se li ha pogut imputar res.
Sí, pero volen porque ahí, o sea, la número dos actual del Partido Popular a la Comunidad Valenciana, que es María José Caltalá, va a ser la que va a ser l'alcaldable en els passats comicis, no? O sea, es la segona mà de Carlos Mazón, que es el president dels populars valencians, no? Així que hi haurà disputa interna.
N'hi ha un moment en què se li pregunta quin és l'interès de que ell torni a la política, no? I ell diu que no ha deixat mai la política, entre altres coses són circumstàncies que ha viscut, però no deixa de ser un polític ni un sol minut de la seva vida, ni pertenece al projecte del Partit Popular, que en uns mesos diu que fa 40 anys de militància. L'entonces, recordeu, primer era l'Aliança Popular, després va ser el PP. I diu que ara, després de l'experiència de 30 anys de dirigent polític i de 10 de president de la Generalitat, creu que podria aportar molt al partit i a la seva ciutat recuperant l'alcaldia de València. És dir, això és per la que ell va a proposar-se.
Volem, és que sí, bueno, no em sorprèn, eh?
Bueno, sí, i algo que també volia comentar antes de res és que veureu que ahir parlàvem d'esta jornada dels xiquets que pot ser una jornada contínua i que dient que els havien deixat fora, deixat taula de negociació els experts escolars, els que viuen totes les dies en els xiquets, bueno, pues, diuen que els directors de col·legis i instituts, bueno, pues els experts alerten que amb la jornada continuada els escolars descansen menys, mengen pitjor i hi ha més d'euros i no millora el rendiment. Senyores, i jo, que he sigut, que sóc mare i que he vist l'evolució, jo considero que una jornada contínua per un xiquet de 3 anys és una verdadera barbaritat. En fi, el que passa que, claro, els adults, què mos passa? Que si acabem a les 3, millor, no?
Estàs a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Ara sí, Víctor, notícies?
Sí, demà torna la Lliga a les 2 del migdia, Osasuna Villarreal, clave perquè el Villarreal té que guanyar pràcticament per a estar en aquestes places que l'any que ve te farien tornar a estar en la Champions. També de Lliga, les xiques el diumenge a les 4 de la vesprada tenen derbi contra el Llevant. I després dos events que hi ha este cap de setmana, primera eliminatòria de Copa Davis, de tenis Espanya-Romania tenim a Bautista Agut, crec que començava avui a les 12, i el diumenge avui estan entrenant en Qatar les motos, que tenim en Moto3 a Sergio García també de Borriana.
Torna a Djokovic, pot ser al Roland Garros, sí, de París, a lo millor té obertes les portes.
Sí, bueno, ja se suposa que en ese mes, en maig, ja no demanaran el passaport Covid i per lo tant sí podrà participar en Roland Garros, veurem en Wimbledon si les mesures segueixen o no.
A veure, ell estava expulsat perquè legalment no complia lo que se li exigia, per tant, si ja no s'exigís...
I també es comencen els jocs d'hivern paraolímpics a Xina i sense els atletes russos i bielorussos.
Òbviament.
Perquè tan òbviament ho tenim clar al principi, eh?
Perquè suposadament els altres atletes no volien competir en front d'ells.
No te molde sentir que estigues competint contra un atleta de ese país, ¿no? Uh-huh.
Susana. Sí, és que Víctor és molt expressiu. Uh-huh. A ell no li dona èmfasis a la veu, sinó a les, a, és gestual, no? No seria massa... I ell me mira així, no? Com dient, oh, no, pues, ten raó, Víctor. Pauseta de publicitat i el primer convidat.
Baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Vamos a hacer una cosa. Tú me cuentas algo y luego yo. Empieza, tú no seas tramposa.
¿Qué quieres que te cuente y qué sé yo?
Me gusta cuando llegas tarde.
Bueno, avui tenim menys altres a la directora de General d'Internacionalització, Maria Dolors Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Estem preocupats, molt preocupats, per esta guerra que estem molestant, televisant minut a minut. I clar, una cosa que vull preguntar-li, perquè suposa que estarà tan preocupada com ens suposa que estan preocupats les empreses d'ací, és que el preu del gas i l'escassetat de l'argila poden obligar a parar les empreses?
Així és el primer de tot, no, i ese drama humanitari, jo penso que totes les persones quan escoltem la ràdio, no, ni ses notícies que ens arriben minut a minut, jo crec que el cor ens fica en una tristor. Jo a vegades dic que tinc que parar, no, he d'escoltar tot això, i la impotència de no saber com ajudar, no, o com poder intentar que això revertisca el més aviat possible. Pel que fa a les empreses i a l'economia, des del minut 1 pues, es van preocupar moltíssim, especialment doncs, perquè una altra vegada, no, el sector que més se veurà afectat doncs, és el de la província de Castelló. La ceràmica, que ja com sabíeu, no, i ja venien comentant així també al programa, estava patint les extensions en el tema energètic, i això només el que fa és empitjorar la situació, perquè ahir comentaven, no, que tenien que deixar de dependre a nivell energètic de Rússia, se van ficar unes mesures, no, 10 punts per intentar revertir aquesta dependència de Rússia, però això a curt termini va ser molt complicat. disculpeu, i la nostra indústria ja ho està patint, no? I els encariments, però ara el que ens faltava, si ja tenim encariment també en les matèries primeres, l'escassez, no? De, com sabeu, el caolín ve d'Ucrània en un 73% de dependència d'aquest mercat, i ja no és una qüestió de preu. La qüestió és si ens quedem sense aquestes reserves i aquest stock, que és veritat que les nostres empreses van fer la feina molt ben feta a principis d'any estocant, però això s'acabarà i esperem bueno, que vinguin altres fonts alternatives d'altres mercats per a poder pal·liar, perquè si no la situació se complicarà molt. I no només per el tema de la producció, perquè és veritat que afecta els productors de ceràmica, però penseu tota la indústria que envolta això, no? Frites i esmalts, i al final no n'hi ha producció. Les empreses de frites i d'esmalts tampoc tindran clients a qui vendre aquests productes i tot acabarà sent una cadena, no? Esperem que no arribi a aquesta situació i que els puguem ajudar a trobar altres fonts.
I vostè, aquesta nit, bueno, en aquesta ofensiva ha sigut de Rússia, s'ha intensificat i en aquest nou dia de guerra i ha atacat la central nuclear de Zaporíjia.
És la
més gran d'Europa. Bueno, en teoria, o segons ens han fet arribar, el foc ha sigut sofocat, si no s'imagines els reactors i demés, el problema que podíem arribar a tindre. En fi, estem en una situació prou dramàtica.
Sí.
Sabem que l'assetge s'intensifica perquè, per lo vist, no tenen massa temps per els embargos que s'estan produint, no?
Bueno, jo crec que ahir n'hi ha una falta d'entendiment entre els dos, ahir si escoltàveu les converses, no?, que cada un dels dos va emitir. Putin veia que no escoltava ningú, no?, que ell ho tenia claríssim, i també la conversa que va tindre Macron era com que, bueno, ell ho té clar i pareix que vol arribar fins al final. Com dia, no? Això només fa que ficar un escenari molt negatiu, no? Tant a nivell humanitari com a nivell econòmic.
Sí, jo li dic tot això perquè vostè, pues això, és d'internacionalització i evidentment el que fa és viatjar i moltes voltes. Zelensky enviava un missatge i deia que per primera volta en la història de la humanitat l'estat terrorista ha recorregut al terrorisme nuclear.
És com comentàvem, no? Jo crec que fins fa no res pensàvem que això podia passar en les sèries de Netflix i en les pel·lícules, i malauradament algú se pensa que hi ha camp de joc, és el món, i pareix que no siga conscient de que al final qui perdrem serà la humanitat, no? Totes les persones incloses.
Cal recordar que Ucraïna té 15 centrals nuclears, imagines. Primer hem començat per el que ens afecta a nosaltres, però després, bueno, pues això, reflexionar un poc el que ocorrirà, el que ha ocorrit en aquestes últimes hores. Està retransmitida minut a minut. Si li pareix, parlem, tornem i li parlem de l'IVACE i aquestes ajudes, perquè recordem que acabem de dir una pandèmia de la que estàvem en la recuperació, i claro, normalment quan vostè ve sempre escolten les empreses molt atentament el que vostè diu, perquè sap que l'IVACE està concedint moltes ajudes.
Sí, pues això, veníem ja una miqueta, no?, en aquesta il·lusió, no?, de, bueno, pareixia que estàvem i 5, que el creixement de les exportacions tenia rècords històrics, no?, abans de la pandèmia, i especialment sectors, pues, la construcció, hàbitat en general, no?, textil, moble, etc., estava funcionant perfectament, el consum final, pues, calcer, el joguer, també s'estava recuperant, malauradament el sector automoció no, però bueno, ahí estaven lluitant, no?, per a que això també revertisca, i ara ens arriba, no?, aquest colp una altra vegada dur, i bueno, pues això, intentem des de l'IVACE també ajudar les empreses a que intenten diversificar els possibles efectes negatius que tot això es provoqui, i comentar que els serveis de l'IVACE seran gratuïts per a ajudar les empreses a trobar nous clients que se vegin afectats tant per l'efecte de Rússia com d'Ucrània. I no parem de traure subvencions, vull dir, ara estem en el primer semestre de l'any i tenim ajudes tant per a les empreses del tema de la digitalització, de l'eficiència energètica, i com sabeu també per a les entitats locals, per a continuar ajudant a aquesta modernització dels polígons industrials, que per a nosaltres, no? Per al Botànic i especialment per a la Conselleria d'Economia Sostenible, són un aport importantíssim, no? D'una ciutat, i que han d'estar integrades a nivell urbanístic, perquè al final són persones que vivim tant en els nostres barris, però també molts barris se confonen moltes vegades en les zones industrials, així que lo ideal és que estiguen integrades i que doni gust també viure en aquesta part de la ciutat.
Aquestes ajudes per a aquests polígons, perquè recordem que les empreses que volen apostar per estar en una zona o una altra van a on els polígons o els ofereixen millors serveis.
Sí, la disponibilitat de sòl industrial i la disponibilitat que una empresa no tinga problemes, no?, per implantar-se en un lloc és clau. Vull dir, o no n'hi ha un lloc per a ubicar-se o la decisió d'inversió se'n va a un altre lloc. I per això cal fer els deures i tindre uns espais atractius, no?, per a aquesta captació d'inversió o inclús per a les empreses que ja estan, que puguen ampliar la seva capacitat productiva sense problema. I això és el que pretén aquestes ajudes, no? Que no siga que l'Ajuntament no té diners per a poder fer licències millores i que siga pues, la Generalitat, en aquest cas, qui ajude a donar aquests diners i s'ajuda econòmica per a que això siga una realitat. Penseu que avui en dia no tindre fibra òptica en un polígono és un element de dir no, no? A aquesta decisió.
Primera necessitat, clar.
Exacte.
Si li pareix, fem una pauseta de publicitat i tornem en, no res, en dos minutets.
Estàs a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear. Con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
Continuem, està en nosaltres, recordem, la directora d'internacionalització, Maria Dolores Parra, i parlem d'Isa... i ajudes per als polígons que concedeix l'IBACE, perdó, i a més són gratuïtes. Em pot explicar en què consisteix aquesta gratuïtat, que els és gratuït als ajuntaments?
Doncs mira, són les ajudes que els ajuntaments han de demanar i han de dir, mira, jo tinc aquests polígons industrials i vull fer aquest... N'hi ha una sèrie d'actuacions. Uh-huh. Pues recordem, no?, a Villarreal, per exemple, i inclús l'Ajuntament ara també ha demanat algunes ajudes que ara, si voleu, comentem. Però, per exemple, pues, els carrils bici, no?, ara quan entrem des de Castelló a Villarreal, veieu que tot aquell polígon està desentat. ciutat, no? Té uh-huh. aixecar-li uh-huh. bici, s'ha canviat la il·luminació, etc. O quan baixem de Onda cap a Vila-real, no? Ara dius, jolín, no? N'hi ha un carril bici, si la gent vol anar a treballar en un transport, pues això més sostenible, no? També té l'opció. Se pot ficar la fibra òptica, podríem ficar càmeres de vigilància, etc. Ja portem diversos anys a on des de l'IBACE se subvenciona un percentatge fins al 100% uh-huh. de lo que demanen i ja està, tenen que fer l'actuació dins del pla que se determina i certificar-ho. En aquest cas, pues, com recordo, bueno, Vila-real sí que ha demanat les ajudes, entenc que el regidor vindrà a explicar-les, i a mi el que sí que em va sorprendre, no, d'enguany de Vila-real, que altres anys ja ho ha demanat, és que, jolín, per a una vegada que algú paga el famós pàrquing de camions, que juster perguem aquesta oportunitat, no? I que...
Mire, això ho desconeixíem, perquè la setmana passada vam tindre un dels transportistes, un representant, reclamant aquest pàrquing i vostè diu que no han demanat des de l'Ajuntament de Vila-real el pàrquing?
Així és, o sigui, jo, la veritat és que, com sabeu, ja portem mesos, no? Que veiem aquestes pancartes, no? En els camions dient disculpeu veïns per les molèsties, però no n'hi ha ningú que ens doni solució, no? Per aixar els camions a un lloc més segur i que no moleste tant a la ciutadania, i de veritat pensava que diu, bueno, pues com ara hi ha les ajudes de l'IBACE, ho ficaran dins, no? Perquè si és un tema econòmic, que l'Ajuntament no té diners per a pagar aquest pàrquing, doncs diu, bueno, pa una vegada que algú paga, no? Imagina que ho demanaran, però la sorpresa va estar de que efectivament no s'havia demanat per part de l'Ajuntament.
Mire, estic parlant amb vostè i crec recordar, és possible, no? No sé, corregisca'm si li pareix a vostè. Si van demanar ajudes, a veure, demanar ajudes significa que aquestes ajudes les poden emplear en altres coses, al millor, disculpen molt desconeixement, o tenen que dir exactament per a què volen aquestes ajudes?
Sí, tenen que dir, especificar per a què se van a gastar els diners i se tenen que fer aquestes actuacions que demanen. Vull dir, si no està ficat el pàrquing de camions, encara que li donem, no sé, 800.000 euros, 500.000 euros per a fer millores en els polígonos, se li donaran per a que ens justifiquen allò que han demanat. Si no està, pues evidentment esos 800, 600 o el que siga finalment, no podran destinar-se per a fer el pàrquing de camions i aleshores tindrà que pagar-lo, si és que al final l'Ajuntament decidís fer un pàrquing de camions, pagar-lo directament en diners municipals. Jo penso que és una pena, no?
Clar, jo quan vostè ha dit això, sabent que el problema que hi ha, sí, que no hi ha parqui de camions, el que havia pensat és se demana una ajuda i s'ajuda, el consistori determina on fa més falta o què és més urgent, però vostè em diu que no.
No, vull dir, si no està ficat en els diners de l'IBACE no se podrà subvencionar cap actuació que tinga que veure en el pàrquing de camions.
I una altra pregunta que me ve al cap és se pot encara demanar?
No, o sigui, el termini estava tancat i per això vos dic que és veritat que jo pensava que com acabava l'últim dia i Vila-real ho va presentar l'últim dia, jo dic, bueno, pues entenc que en tota la problemàtica, perquè estava en aquest moment el tema actiu, no? Jo dic, pues entenc que ho ficaran dins de la sol·licitud i ja està, no? Tema solventat, una cosa més per a la nostra ciutat i un problema resolt que ve des de fa molt de temps, però com vos dic, si no està ja no n'hi ha maniobra per a poder solventar aquest tema.
És dir, vostè revisa la sol·licitud i en aquesta sol·licitud no apareix en ningú moment, o sigui, en ningú apartat que demanem per al pàrquing.
No és que jo ho revisi, és que directament se li fa una pregunta en el pleno per part de Compromís, en aquest cas, al regidor d'Urbanisme, i és el mateix regidor d'Urbanisme qui diu que efectivament no s'ha demanat el pàrquing de camions i dona uns arguments, no? Que a mi sí que m'agradaria destacar. Diu que una, que no dona punts, i que per això no ho ha demanat. Considere que això no és un,
mire,
una
cosa...
Mire,
vostè i si llenguatge l'entén, no dona punts.
Vosaltres ho entenem... Ho explique per a què s'entenga. quan se li pregunta, diu, bueno, això no dona punts. Què vol dir que no dona punts? Tu quan demanes una sol·licitud, igual que quan demanes la beca del menjador, claro, o quan demanes les beques per anar a estudiar, diu, bueno, pues la renda, no sé què, si vius o no sé quan, se te van donant punts, no? Diu, en funció dels punts, després se te donarà o no se te donarà la subvenció. Però en el cas de l'IBACE no funciona tan així, és a dir, no per tindre 60 punts o 90 punts te van a deixar en més o menys diners. No funciona així. Entonces, aleshores, argumentar que no se demana el pàrquing de camions perquè no dona punts, no, per a la gent que no ho coneix, pot pareixer que, com no dona punts, pues no li donen la subvenció i no ho tindrà. No, no funciona així. És a dir, ells han de tindre un mínim de 50 punts, que ja ho tenen garantit en qualsevol actuació de les que vagin a demanar, i això és un més a més. És a dir, si tu tens el pàrquing de camions, te donaran els diners, però és que te ho donaran igual, perquè el que fem és repartir més diners entre totes les sol·licituds, i el que fem és, pues, si no podem arribar al 100%, arribem al 90%, però a tot el món se li dona el mateix percentatge d'ajuda. Aleshores, l'argumentar que és que no donava punts, per a que la gent ho entenga, no és l'excusa, no?, per a no demanar-ho. Després també, escoltant l'argumentació que se va donar, a mi em dol algunes coses que se van dir, perquè tinc familiars, no?, que sí que viuen dels seus propis camions, i jo crec que s'ha barrejat les empreses privades que viuen de la logística, no? Sí. Que tenen una flota molt gran de camions, en els xicotets autònoms, famílies que és que ho conec de primera mà, no? Que han tingut que hipotecar-se moltíssim i durant molts anys en una incertesa increïble per a tindre el seu propi camió i per a viure d'allò, perquè és el que els ha agradat, no? O perquè és el que saben fer, o perquè és el que han sabut o el que han vist dins a casa, i després han heretat, doncs, aquesta tradició, no? Però que assumissin de primera mà molts deutes per a aquest camió, i que els diguin que són quatre, i que són quatre que estan demanant això com si foren quatre locos que estan per ahí dient xorraes, quan no és així. Si dic, si jo, que ja dins de casa, no? Per dir-ho, ja tinc quatre, pues no vull pensar que només són esos quatre que estan demanant-lo en Vila-real. Jo crec que són moltes més famílies les que estan en la mateixa situació i que, per tal, se'ls té que donar una solució, perquè són xicotets autònoms en una càrrega importantíssima de deutes i on el seu modo de vida i de guanyar-se els diners està al carrer. I no els estem donant una solució per a evitar que se'ls furte el gasoil o per a que se'ls furte les bateries o per a, com ells diuen, tindre dignitat, no? Que quan aparquen el camió no se vegin com que estan fent alguna cosa malament. Entonces, jo crec que sí que se li té que donar una resposta.
Mire, jo no sabia que vostè tenia gent prop, però ho tinc que dir que si va estar Miquel Àngel Segovia, i ell va parlar de que eren un centenar de camions, i ell és a l'estranger, i quan està així, el que li ocorris és que té que dormir dins del camió el dia que passa així en la seva família i no pot dormir en sa casa. És dir,
pues imagineu, no? Imagineu que tot... Perquè damunt és que, per favor, recordem que és molt dur aquesta vida d'aquestes persones que al final tenen que estar fora de sa casa 24 hores rodant o moltes hores perquè cada viatge que fan és el que van a cobrar. Vull dir, que és que són els autònoms, no estem parlant de les empreses privades, etc. Autònoms que si no fan el viatge no cobren. I damunt, si m'estàs dient que damunt quan venen a casa, en lloc d'estar a casa, calentens en la família i poder descansar, tenen que dormir dins d'un camió perquè no es furten, doncs imagina't.
Això és el testimoni que ens donava Miguel Àngel Segovia, que venia en representació d'aquest centenar de camions. És que m'ha deixat sense paraules. Vostè ha arribat a parlar en el regidor, en Emilio Obiol, sobre aquest tema?
No, però simplement perquè escoltant l'argument que ja van donar, no, al pleno, és que se me lleven les ganes, no? Jo vull pensar que van a recapacitar i que no és una qüestió que són quatre, és que és una qüestió de molta gent d'aquesta ciutat. Aleshores, anar a parlar i me donarà mateixa argumentació, els mateixos arguments que ja se van donar en el pleno, pues la veritat no. Jo disposta a parlar, per suposar, si ell vol que conversem i que conega, no, a lo millor al meu propi entorn o qualsevol altra persona que estigui en la mateixa situació, simplement per escoltar i per a que vegin que és un problema real. Igual, jo de sempre, no, he viscut al carrer Senda Pescadors i ens han aparcat sempre els camions, sempre, sempre, en l'Avinguda Alemanya, que com sabeu està al costat, ple de camions. Han viscut en aquest entorn mig industrial, mig urbà.
Sí.
Jolín, tot això al final era... pues els xiquets acaben jugant entre les rodes dels camions, sí, sí. Amagant-nos per baix dels camions...
Que sí, que sí.
I igual, anàvem a caminar per l'Avinguda Alemanya en estiu, no? A passejar, ple de camions, la qual cosa, pues és veritat que pues a mi tens un despiste, passes la carretera, no te veuen, ara que soc mare i vaig en el carrer, no? Claro. El xiquet, és veritat que tens compte que per a tindre visibilitat t'esquissi molt més, no? Del pas de peatons si n'hi ha un camió al costat, perquè és que no veus si ve en el risc que té, pues de que a lo millor te dones un susto i sense voler se te xoquen la roda del carret i puguen tindre algun accident.
Maria Dolores Parra, solució, jo sé que serà un poc, no sé, és que clar, no, és que m'ha deixat sense paraules, però jo crec que sí, si deurien tenir una reunió, sobretot perquè, mire, si en la guerra, està d'Ucraïna, hagueren hagut més reunions, n'hi haurien menys guerres, no sé.
Jo crec que tots és parlar, escoltar, sobretot escoltar, clar, i clar. Llevar sempre, a lo millor pensen que tenim la raó absoluta, no? Que la nostra idea és la més adequada, i de vegades fa falta escoltar, reflexionar i després meditar i sobretot ser humil i intentar canviar aquesta opinió, no? Aquesta visió tan, a millor a vegades que, no ho sé, a millor sesgada, no? De la realitat. Però insistisc, jo crec que ja són molts anys parlant del pàrquing de camions.
Des del 2017.
Inclús en el pleno ells diuen que feia 20 i no sé quants anys que aquest tema estava rodant. I no mos fa vergonya, vull dir, 20 no sé quants anys i encara estem dient que són 4 els que demanen el pàrquing de camions. Si foren 4, aquest discurs ja no estaria, ja s'haguera evaporat, no? Estaríem parlant d'altres coses. Però si després de 20 no sé quants anys encara s'està demanant un pàrquing de camions que no és res més que un lloc tancat en càmeres de vigilància, un lloc per on se pugui deixar aparcat i ser mitjà de vida de moltes persones de la nostra ciutat, per favor, escoltem i donem un pas, perquè com he dit, ja no és un tema econòmic, perquè des de la Generalitat se'ls pot recolzar a l'Ajuntament per a donar aquest pas. Que no quede, no?, que al final els polítics mentim i que no ajudem. Per favor, netegem aquesta imatge, no?, que se té.
Pues, directora d'internacionalització, directora general, moltes gràcies per haver estat així i per haver-nos aclarit aquest tema que també els preocupava i molt. Una abraçada.
Gracias, Susana.
En algún hotel o en el salón, contra eso no hay nada mejor.
¿Te acuerdas del día en el ascensor?
Y el taxi no.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¿Por qué?
que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Estem tenint una música que jo crec que ens aclariran qui millor que per aclarir-nos a què pertenís aquesta música i per què l'estem posant que el secretari general de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal, Josep Ramos. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Què és el que estàvem sentint?
és una cançó que... una marxa que és l'himne de la Caixa Rural, no? Podes de diamantes... de una persona molt boiguda en la nostra entitat i en la nostra ciutat, com és el senyor Rafael Beltrán, al que li envia un missatge. Parlem habitualment, però bueno, en fi, ell està ahí sempre i bueno, suggerint. I sí, va ser autor també, ell va tindre el primer encàrrec de la nostra casa quan va composar la missa del llaurador. On hi ha moltes anècdotes i molt pront en contarem alguna més. Que és increïble la projecció que ha tingut també aquesta peça, que és una peça, un encàrrec de la nostra entitat, quan van complir 50 anys i l'any 75 li vam encarregar un himne i va fer una marxa que li van ficar lletra ara al centenari, en col·laboració també d'un estimat, un amic també com és Jacinto Heredia. I sí, això significa que el cooperativisme està viu, que en Villarreal el cooperativisme s'educa i s'afura al Villarreal i que, bueno, després d'estar passant uns anys complicats, com ha sigut, com està sent la pandèmia i com està sent el dia a dia, no? Ara en una situació difícil a Europa i trista com és una guerra, des d'entitats com la nostra, en una perspectiva social, sempre diem que tenim que estar junts, agermanats i treballar de manera conjunta per a mirar al futur. I aquesta cançó, quan jo con la senc, a mi personalment me provoca això, una emoció de dir que la gent es tenim que unir i tenim que treballar colze en colze per a ombro en ombro, millor dit, per a tindre una, en este cas, una millor ciutat i una millor societat.
Si li pareix, sentim un altre trosset.
Molt cinematogràfica, no creus?
Bueno, jo considero que és un bon moment per a... que mos ha convidat a que entrem a parlar de la festa del cooperativisme.
Sí, clar. Nosaltres, com antes de dia, la intenció que tenim és projectar el que és el nostre model, entendre les relacions de les persones, entendre, en este cas, no únicament una relació financera, sinó també una relació social, preocupats per els problemes i també per la cultura, per el temps, perquè se facin, per conèixer el nostre entorn, De fet, pues ara en la festa del cooperativisme, que com tu dies, pues l'AM, després de 2 anys amb restriccions, el tornem a llançar. Pues una de les maneres de conèixer l'entorn és en la nostra 13 volta a peu al terme de Vila-real, no? Que és una oportunitat per a tot el món per a conèixer el que és pues els nostres camins rurals, les nostres séquies, els nostres pous, els nostres molins. Han fet moltes edicions. Enguany anem a conèixer les alcries, no? En este cas de la partida de les Solades.
Quan antes de començar l'entrevista amb vostè, me posa a mirar les fetges i clar, festa del cooperativisme, lo que antigament durava una setmana, estem parlant de que pràcticament estarà durant tota la primavera nosaltres, no?
Sí, sí, la veritat és que la idea, si jo sempre quan vam decidir canviar la setmana, no, que estava concentrada en desembre per una estació que és la primavera, que està en l'entorn de la festa de Sant Josep, que és el nostre patró. La idea és que el cooperativisme té que haver tot l'any i festa o actes. La paraula festa és molt bonica, no? Perquè significa alegria, optimisme. Uh-huh. Pues li vam dir, pues, en compte de setmana canviem la festa, i vam canviar la festa. Aquesta festa en principi la concentrem en 10-15 dies, hem anat augmentant-la i la idea, ojalà puguem dir que festa és tot l'any, no? Però bueno, concentrem en primavera, que és un moment de l'any, ja dic, que està el nostre patró, Sant Josep, i a més està, pues, és un moment de renovació, no?
Sobretot perquè jo recordo vostè fa 2 anys quan va estar l'última volta així en esta casa i va dir van a tancar-ho tot, i efectivament així va ser, se va tancar tot. Ara es torna la festa del cooperativisme i torna en primavera per a que tots ens tornem a retrobar i pensem que el cooperativisme funciona. El primer, el que vostè ha dit, la volta a peu pel terme, Casa Polo, Alqueria de Puigol, Alqueria de Mossèn Benet, Alqueria de Marín, Alqueria de les Monges, també l'Alqueria de Peiró i l'Alqueria d'Anna Nebot. Parlem així rapidet, però després quan anem veient lo puesto per puesto acabem disfrutant de tot allò que va explicant-nos el guia, no?
Sí, en este cas, a més, en guany anem a fer la novetat de que les noves tecnologies, la situació, anem a ficar el codi QR, la gent recibirà, tots els que vinguin se poden apuntar a la nostra web, és important fer-ho per temes d'assegurances i, bueno, per tindre un control. I també, bueno, esmorzar ja garantix que n'hi haurà per a tots, el tradicional, que ja és, pues, el pany, llonganisses, els rollers de nits i que donem, i que això ja és una tradició, la mistela, bueno, ja són una sèrie de qüestions que conjuntament en este cas amb el Centre d'Excursions de Vila-real, pues, organitzem, pues, cada any, han fet un itinerari distint. Enguany, com tu has enumerat, són les alcries. Al final és el nostre patrimoni, la nostra història, n'hi ha moltes anècdotes, i en els codis QR estarà locutat, ho anem a fer per primera vegada, ajudarem a la gent que vagi sentint, pues, tota aquesta sèrie de material que han preparat cada vegada. Som més audiovisuals, estem en un mitjà judicial,
clar.
És el present i el futur, i també hem volgut implementar enguany com a novetat. La veritat és que la idea és que la gent, pues, són 13 quilòmetres, que és un recorregut que se fa, a més, d'una manera molt, molt suau, no n'hi ha pressa, però sí que és cert que, bueno, que té una certa exigència, i bueno, la gent que ve, pues, també és un mèrit el que puga, pues, caminar 13 quilòmetres. Normalment són gent que ja té afició a caminar. Si n'hi ha gent que té, pues, li dona perea o por o tal, pues, en qualsevol moment pot deixar la marxa i tornar a casa si veu que es cansa, però jo animaria que tot el món se fera l'ànimo, perquè a més és una activitat molt saludable, una activitat on anem a prendre totes les mesures de seguretat, perquè la pandèmia desgraciadament no se n'ha anat, i jo crec que és un moment de la gent de casa, ho notem, no? Que té ganes de fer coses.
Això és el que jo volia ressaltar, no? Són 13-14 quilòmetres, que és una activitat lúdica i esportiva. Com vostè bé ha dit, s'adapta a les noves tecnologies, ho podrem sentir, però cuidao, no em deixem de costat allò de compartir. Ja no se trata de lo que te donen, que és una amistat i els rollers, lo que deixen de donar, sinó compartir, és dir, la nostra idiosincràsia és tornar i recuperar el que ens fa viure en el cooperativisme.
Exacte.
És compartir i conjuguem la tradició però allò de ser... de...
Clar, a més és una marxa que no és competitiva, anem tots en conjunt, anem a... s'esperen els que van més ràpid per els que van més esplai, vull dir... n'hi ha moltes converses,
clar, que és el que ens fa falta en aquest moment.
Jo recordo haver tingut moltes converses amb molta gent, aprofites gent que fa temps que no veus. La veritat és que és un punt, una confluència, i jo crec que
era l'any per a posar-lo en marxa. Clar. Clar, això ho tindrem diumenge, però ens deixem si ens anem al dia de antes, que és el dissabte. Sí. N'hi ha una excursió als Palaus Valencians.
Sí, és el que te diria, hi ha hagut llista d'espera, lamente que tot el món que hagi tingut interès no s'hagi pogut anar, però evidentment hi ha unes places. Anem a fer-ne més, la gent que s'ha quedat ara fora, que sàpiga que estem organitzant una altra que serà per l'interior de la província de Castelló, també. No tardarem en anunciar-la, també viatges culturals, anem a reprendre'ls, hem anat en alguna ocasió al Liceu de Barcelona, hem estat veient teatre a Madrid, vull dir... Des de la Fundació també el que fem és tratar de donar resposta a certes inquietuds, a facilitar a la gent que per seus mitjans, normalment ja més sènior, que canvia per, no té la possibilitat de, per ella mateixa i tal, pues, també ho facilitem, i és una manera d'això, d'estimar pues, la cultura, no? Que és una de les nostres funcions.
Li pareix? Fem una pauseta de publicitat, i perquè tenim que donar una novetat que fins ara no s'havia oferit en esta festa del cooperativisme.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I continuem amb el secretari general de la Fundació, Josep Ramos, perquè els havíem dit antes de la pauseta de publicitat que anem a anunciar una novetat que tindrà enguany la festa del cooperativisme. Josep.
Sí, bueno, totes les apartes són importants, i tindre pues, bon humor, afrontar les coses en alegria és important, i guanya, i els espectacles també formen part d'això, no? I anem a introduir el Casino Show, que serà un format en col·laboració, en este cas del restaurant del casino. Anem a donar un poc d'espectacle en monòlegs, els principals monologuistes a nivell, ja no dic autonòmic sinó nacional. Hem contactat en la gent de València Show, de València Comedy, que coneixerà pues, molta gent, perquè a vegades en València, en el teatre, solen actuar i tal. Pues, la idea és això, no? Una vegada al mes incorporar este format nou, que pues, bueno, en la xoteta com
bueno,
solució.
Bueno, i ben pues, estudiat, perquè fixes, sí. Jo me pose jo en aquest lloc i pense, cicle de monòlegs, quan serà? Pues divendres a les 7:30.
Clar.
Hora ideal. A veure, sí. Veregem el motor de l'economia de la població de Vila-real.
Sí,
si jo vinc a les 7:30 de la vespre, a veure un monòleg, o me n'aniré a sopar, o me n'aniré a prendre alguna cosa. És dir, anem a manejar-ho tot, i sobretot com és un bon dia per a deixar un poc tot allò que tenim dins del cap i enfrontar bé el cap de setmana, no?
És una bona manera de fer un reset, i a més en esta gent que, bueno, tot el món coneix. No té res que veure un monòleg en televisió, un
no.
passiu, que estar en una sala on pots ser tu també protagonista.
Claro, claro.
Nosaltres ho vam fer antes de la pandèmia, vam provar el format, ens va agradar i ara la reprenem, però la novetat és que anem a fer un programa, no? De manera... de manera seguida. De fet, li hem dit show perquè no, en principi anem a fer un cicle de 4 monòlegs que duraran des d'ara, des de març fins a juny, però després seguiran en Casino Show, seguiran espectacles musicals, espectacles de bueno, hipnotisme, màgia, o sigui, cada mes anem a incorporar una novetat i jo crec que això donarà també un component, no, lúdic alternatiu a la ciutat, que pensem que n'hi havia que recuperar també.
El primer el tindrem el 25 de març, recorden, poseu-ho a l'agenda, agendeu, perquè serà el monologuista Jesús Manzano, el primer que farà aquesta apertura del Casino Show i on podrem començar a gaudir d'allò que tenim ganes de tindre-ho a...
L'espectacle serà la sala d'actes, això serà dalt, i bueno, després pues, ja, la manera d'accedir a les invitacions se recolliran en el casino, en el restaurant. I això, animar a la gent, a partir de la setmana que ve ja poden tindre disponibles les invitacions, i el tema és això, animar la gent a participar en tot.
Per la gent que vulgui o que estigui pensant, i com podré accedir a aquestes invitacions?
Sí, acudint al casino, i ahir pues, hi ha un format, que una invitacioneta, en xocote donatiu, perquè no és entrada, és un donatiu, i el que vulgui ja sopar també pot agafar el tiquet, perquè jo no sé si s'ha fixat la gent, però últimament a l'hostaleria s'acudeix en reserva, perquè si no és en reserva està complicat ja el tema de, pues, bueno, de la situació com està i que la gent ja... I això se trata d'això, un poc d'anticipar, pues, si ho volen ara i consumir, i si no, pues no.
No hem d'oblidar aquesta part que té també de cultural i són aquestes exposicions que...
Sí, en este cas Jorge Ortiz nos presenta Ole Acrílic i Escultura, una exposició que se dirà Descompuestas, i continuem en la línia de tindre un bons continguts en les nostres sales d'exposició, que era un dels nostres grans objectius, d'estacionalitzar les exposicions única i exclusivament en festes i en eventos especials. Ara en el cooperativisme anem a tindre aquesta exposició, però les sales d'exposicions estan vives durant tot l'any. La veritat és que tinc que agrair la col·laboració a artistes locals, com en este cas a Marcelo Díaz, que ens ha ajudat moltíssim en buscar artistes i en promocionar el que és l'espai, que a més ens encanta. I altres, no vull deixar-me a ningú, però sobretot Marcelo, que lo que estem és això, millorant la possibilitat d'oferir cultura en les nostres instal·lacions.
I també n'hi haurà cinema. I Festa dels Xiquets.
També és una cosa que hem recuperat, el cinema en valencià. La nostra fundació aposta, bueno, les nostres xarxes socials, la nostra web, la nostra gran aposta és com la d'esta ràdio, a més, que és la nostra llengua, i pues, tots els anys fem almenys un parell de... en col·laboració de la regidoria de normalització lingüística, fosem este acte, que de mes en guany pues recuperem també en el mes d'abril la Festa dels Xiquets, que és una festa lúdica també en la plaça Major, que bueno, que és una manera també, que serà el divendres este, que els xiquets tenen vacances i que estan, perquè els pares no saben què fer, pues nosaltres pues ajudem una miqueta i també col·laborem per a que la gent s'arrime pel centre i que n'hi hagi una ciutat més viva.
Els expliquem als nostres minuts el que significa el cooperativisme de la nostra terra, que és molt i molt bo. Es comencem des dels minuts.
Efectivament, el nostre model és diferent i, bueno, en els últims anys que ha estat en tela de judici, no? Les pràctiques bancàries, que sàpiguen que hi ha una manera diferent d'entendre les relacions de les persones i les relacions financeres és una part fonamental que tenen que entendre i que d'ahir s'enfruix com tot això, com tota aquesta obra social. És gràcies als nostres clients, clar.
Josep Ramos, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això de forma aixina més global, i poquet a poquet anirem en cada moment veient aquests actes que van fent-se i anirem pues, desgranant-los un poc més des de dins.
Moltes gràcies a Ràdio Villarreal, com sempre. Coopera també en els nostres actes.
Nosaltres podem donar fe de la quantitat d'activitat que n'hi ha dins d'esta casa, dins de la Fundació de la Caixa Rural, que és una casa on s'aposta per l'activitat.
Villarreal és una ciutat molt activa i té que seguir així.
Josep Ramos, secretari general de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina.
Bueno, saben que la setmana que ve se tindrà lloc un dia tan especial com és el dia 8 de març. Per això, este cap de setmana hi haurà un fum de celebracions, no? De lo que serà el Dia de la Dona. Nosaltres volem començar avui divendres i sobre les 11 i quart del, perdó, sobre la 1 i quart del migdia, anem a soltar estos actes que n'hi haurà en tota la província de Castelló de la per boca de cada una de les regidores que hi ha d'igualtat en tota la província de Castelló. Anirem sentint-les i anirem comentant si els pareix entre Maria i jo, com podem gaudir o com podem celebrar en cada una d'aquestes localitats que van a celebrar el que serà aquest dia o aquesta setmana dedicada a la dona.
Pues si te pareix, Susana, arrenquem en la localitat de Betxí. Hem parlat amb la seva regidora, Maria José Montolío, que ens comenta això, que és el que destaca d'aquesta setmana de la dona a Betxí.
Bon dia. Des de la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Betxí hem organitzat diferents activitats per a commemorar el dia 8 de març, el dia de la dona. Van començar el 24 de febrer amb una conferència inaugural de les jornades Creixent Juntes a càrrec de la periodista Susana Lliberós. Les jornades Creixent Juntes que comencen avui 4 de març, comencen les primeres jornades que hem fet d'aquest tipus que hem fet a Betxí. A més, demà tenim en el Palau Castell de Betxí a les 11 i quart un recital de poesia amb quatre poetes dones, a més de la presentació de dos llibres infantils. I el diumenge presentarem els premis Clara Campoamor a l'Auditori Municipal, on hi haurà també una actuació de dansa a càrrec de l'Escola Municipal de Dansa de Borriana, i després donarem els gallardons dels premis Clara Campoamor 2022 a Elisa Hernández, que va ser la primera regidora de l'Ajuntament de Betxí, i a la Quinta de 1988, que va ser la primera a trencar amb la discriminació de gènere, la qual no permetia que les dones formaren part de la comissió organitzadora de les festes d'agost del nostre municipi. El dimarts, dia 8 de març, les ames de casa faran una activitat a l'Àgora i després tindran un concert a càrrec de la rondalla de Betxí. I el dissabte, dia 12 de març, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori, farem l'obra de teatre Segarem Ortigues amb els tacons, on tancarem la onzena setmana de la dona de Betxí. Gràcies.
Maria, Segarem Ortigues en els tacons, que bonic.
Que bonic, cosí. També m'agraden aquestes jornades que porten com nom Creixerem Juntes, no? I un gran tasca, no? D'eixa per part de l'Ajuntament, no? I sus premis Clara Campoamor a la primera dona que va ser regidora no? I a la primera que va formar part de la Junta de Festes, no? És que, que bonic reivindicar. És que pareix que no, però elles van trencar els sostres de cristall que tant desitgem avui trencar, no? Susana?
Sí, gràcies a elles. Avui, aquestes dones que anem a sentir de totes les poblacions, per exemple, si parlem de la que va donar el guardó, és Maria José Montoliu de Betxí. Gràcies a la dona que m'ha donat el seu guardó, ella és avui regidora.
Correcte, Susana. Ara ens n'anem a la localitat de Moncofar. Escoltem a la regidora Lola Alós.
Esta vesprà a les 6 i mitja, en la Casa de la Cultura, inauguració de la programació de la Setmana de la Dona. En acabar, se servirà un vi d'honor. Dissabte, 5 de març, la segona trobada de cors de dones. A les 7, en el local polifuncional. El diumenge 6 de març és la segona carrera 5A, Moncofa corre per la igualtat. L'eixida serà a les 10 del matí des de la plaça de la Constitució. Per la vesprada tindrem vesprada de futbol femení a les 4, partit Moncofa Futbol Club 12 contra l'Atlético de Gilet, i a les 5 i mitja la Lliga Segona Regional Valenta Moncofa Futbol Club contra Villarreal Club de Futbol. El dilluns, dia 7 de març, en el Col·legi Abelí Corma de Moncofa hi haurà un escape room per a xiquets del col·le. El dimarts, dia 8 de març, a les 12 del migdia, en la plaça de la Constitució, llegirem el manifest. I per la vesprà, a les 7 de la vesprà, manifestació en castelló. El dimecres, dia 9 de març, hi haurà una ruta Patrimoni Bèl·lic de Guerra Civil, restes línies X i Z de Moncofa. Això serà de 9 a 12 i l'eixida serà a les 9 des de la plaça de la Constitució. Per la vesprà, a les 6 i mitja, en la Casa de la Cultura, tindrem una xerrada, amor romàntic i relacions psicoafectives saludables. El dijous dia 10 de març, una excursió. L'excursió consisteix en anar a les bodegues de Joseres, després dinar a la Barona, en el restaurant Casa Julián, i per la vesprada farem una visita al castell de Vilafamés. El divendres 11 de març, peatlón al poliesportiu. Hockey, tres en ratlla, carrera de globus, tirar al pot, també de 9 a 12 del matí. I per la vesprada, teatre en la Casa de la Cultura, a les 6 de la vesprada, des de Mona. I el dissabte, 12 de març, hi haurà un sopar de la dona al polifuncional. Després del sopar hi haurà ball amenitzat amb Paco Peña. També tenim una exposició en la biblioteca que està cedida per la Fundació Isonomia i es diu Mujeres i Discapacitat.
Bé, veiem a Moncofar, no? Una programació molt completa que toca quasi tots els àmbits, des dels més esportius fins al teatre, Susana.
A mi allò de les xerrades de l'amor romàntic i aquest egoisme a duo em pareix que serà prou constructiu.
Ara ens n'anem a la localitat de les Alqueries. Escoltem a la regidora Noelia Albalate.
L'Ajuntament de les Alqueries hem preparat dos activitats per a dos dies. El diumenge dia 6, a les 9 del matí, hi haurà una marxa a peu per la dona, i en acabar es farà la lectura d'un manifest per part d'un membre de l'Associació d'Arrels Feministes, que serà de Beatriz Muñoz. Després n'hi haurà un monòleg de Pepa Cases a les 10 i mitja al Saló Cooperatiu. I el dia 8 de març, a les 7 i mitja, està previst que es penxi un cor en la façana de l'Ajuntament. Aquest cor està fet per un grup de dones que han fet han teixit el cor a mà, i és un homenatge per a les àvies i les dones del nostre municipi.
Bé, Susana, així queda, no?, la programació de les Alqueries per a aquest cap de setmana. A més, durant tota la setmana el seu ajuntament està també il·luminat de color morat.
Sí, i cal dir que aquestes dones que han cosit este cor, que són dones, són àvies de la localitat d'Alqueries, puc donar fe que són dones ben valentes, eh?
Sí, totalment, Susana.
És molt, per a mi, personalment, a mi m'enriquís molt coses que elles em van contant. Ahir per la vesprada tenia que anar a un lloc, em va costar un fum perquè anava sentint històries que m'agradaven molt.
Doncs anem a la localitat d'Orpesa per escoltar a la seva regidora d'Igualtat, Micaela Bermúdez.
Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Oropesa del Mar hemos preparado una agenda muy completa para todos y para todas, para celebrar el 8M, el Día Internacional de las Mujeres, y también reivindicar el papel de todas las mujeres en nuestra sociedad. Hemos preparado actividades deportivas en colaboración con la Concejalía de Deportes, como la Cursa de la Dona, y también en colaboración con el Orpesa Club Pádel, que será un torneo de pádel femenino y se celebrará este sábado. Luego también hemos preparado actividades en colaboración con las amas de casa durante toda la semana que viene, y también actividades en el Casal Jove con la colaboración de la Concejalía de Juventud. Un taller de pancartas, un taller sobre micromachismos y también una charla-conferencia que nos ofrecerán el equipo de formación del Centro Mujer 24 Horas de San Mateo. Vendrán al Casal y les explicarán a todas las niñas y niños que quieran acudir. Luego también hemos preparado formación para el alumnado y el profesorado en el instituto y en los coles. Contaremos con varias conferencias, talleres de defensa personal, un show de empoderamiento de mujeres que será el domingo por la tarde. Y luego el día 8 de marzo, por la tarde, un vecino de nuestro municipio que ha sido recientemente premiado por la UGI a la excelencia académica, Mohamed Saidi, nos ofrecerá una charla sobre feminismo islámico. Me parece muy interesante unir las dos concejalías que represento, como es la de Inmigración y la de Igualdad, porque en Oropesa tenemos una gran población árabe y...
Bé, Susana, sí que és veritat. Dis-me.
Ens ha cridat a les dues el mateix, l'atenció.
Sí, l'islamisme femení, no? També les jornades de micromachisme i també ressaltar un poquet que bonic que tinguen en compte, no? Tant la població jove com la població més major dins de totes aquestes programacions culturals, Susana.
I tant, i tant.
Bé, ens n'anem ara, si te pareix bé, a la localitat d'Almassora per escoltar a la seva regidora, Maria José Tormo.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament d'Almassora es volca en la seva commemoració, preparant a través de la Unitat d'Igualtat una àmplia programació per visibilitzar el paper de la dona en la societat. En aquesta trobada per la igualtat es desenvoluparan els Premis Clara Campoamor, que celebren el dia 8 de març a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Es faran conferències, jornades, tallers, exposició fotogràfica que està realitzada per l'alumnat de l'IES Vila-roja. I voldria destacar que les actuacions teatrals, els monòlegs que es facin a la Casa de la Cultura, tot el que se replegui en taquilla, se donarà a Creu Roja, a Càritas i a l'Associació d'Ucranians de Castelló per a transformar-lo en ajuda humanitària que tanta falta fa. Per això voldria convidar a tota la ciutadania que vinga a la Casa de la Cultura els dos caps de setmana de març per a que puguen col·laborar en el que bonament es puga.
Clar, al fi i al cap, el 8 de març és un dia, però aquestes associacions, BUC, no? De Càritas i Creu Roja, doncs fa la seva tasca durant tot l'any per ajudar aquestes dones que han patit aquesta violència masclista i aquesta violència de gènere, Susana.
També fan referència a Clara Campoamor. Jo crec que en aquest moment hi haurà moltes poblacions que faran referència a ella.
Sí, clar, la majoria dels premis porten, afortunadament, no, el seu nom com a dona important en la nostra història, Susana. Ara ens n'anem, si te pareix, a la localitat de Borriana per escoltar a la seva regidora d'Igualtat, Maria Romero.
Centrem a Borriana en la programació del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, en l'àmbit cultural. Concretament l'anomenem cultura en femení perquè podem posar el foco en la representació femenina que trobem en el món de la cultura, tant per la importància que té la cultura en quant a la recuperació emocional, en la participació social i en la reflexió crítica, com també en la part de la representació que de les dones ja en la cultura, moltes voltes estereotipada, i també la nostra figura professional dins d'aquest àmbit, que després de la pandèmia novament ha sigut un espai on s'ha vist greument afectada la visibilitat de les dones i trobem una nova escletxa salarial. És per això que centrem en aquest àmbit la nostra programació. Oferim espais de trobada de dones artistes, professionals que treballen en el món de la cultura, bé siga en el art, el diseño, la literatura, la música, la pintura, la fotografía. I a més, treballem, com sempre, amb els centres educatius de Borriana i impliquem entitats de la nostra ciutat, com l'Associació de Veïns del Port, com l'Associació Arrels Feministes, que compartim amb la veïna ciutat de les Alqueries. I com no podia ser d'altra manera, impliquem també els col·lectius de la nostra ciutat i a la ciutadania activa.
Fixa't, no?, que important és el paper que transmetis la cultura mitjançant el teatre, la dansa, la música, no?, per el paper de la dona o el seu, els seus cànons, no?, estereotipats. Doncs ens alegra, no?, que almenys hagin centralitzat aquesta temàtica, no?, enguany a la localitat de Borriana, Susana.
I tant que sí.
Ara ens n'anem, si te pareix bé, a Onda per escoltar a veure què ens conta la seva regidora d'Igualtat, Elena Albalat.
Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Onda hemos preparado una programación para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, bajo el eslogan «Sé la mujer que quiera ser». Estas actividades empezarán el martes 8 con el acto institucional en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde y con la inauguración de la exposición taurina «La mujer en el mundo del toro» junto con la Asociación Cultural Taurina La Montera. También con esta asociación tenemos una charla coloquio que se llama La mujer taurina, para ver el papel que tiene la mujer en el mundo de los toros. Tenemos también un taller de liderazgo para el empoderamiento de la mujer, un curso de herramientas digitales básicas para utilizar en la vida diaria. Tenemos otra exposición llamada La dona, a través de la fotografía, organizada por la asociación L'Art de la Llum. Tenemos el taller Ponte flamenca para ver la autoestima a través del flamenco. Otra charla sobre los beneficios del yoga en las mujeres y ya en la primera semana de abril no queríamos dejar de lado el deporte y vamos a colaborar junto con el Club Handball Onda por la gran fiesta en el Día Internacional de la Mujer.
Fixa't, no?, que hi ha localitats que inclús allarguen la seva programació fins al mes d'abril, no?, perquè hi ha tants temes dels que parlar, inclusius per la dona, que s'allarga fins les primeres setmanes del pròxim mes, no, Susana?
Sí, ens ha sorprès al principi quan estava parlant de les dones en Onda, de com se n'anaven cap al món del bou, i és que hem de reconèixer, i les dues ho han fet de la mateixa manera, les dues hem reflexionat, que hi ha moltes dones toreres.
Clar, totalment, i en tots se'ns ha de fer partícips, no?, de ja siga la festa, la cultura, el món empresarial, el món educatiu. És necessari reivindicar la nostra tasca. I si te pareix, acabem amb Vila-real i la seva regidora Sílvia Gómez.
Des de l'Ajuntament de Vila-real hem organitzat diferents accions que es duran a terme en diversos dies per a commemorar el dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Hem començat aquest dimecres en el que hem presentat l'Escola d'Igualtat Ciutat de Vila-real. També del dia 7 al 11 de març hi haurà una exposició fotogràfica que és organitzada per la Fundació Manantial, que estarà ficada en el que és ubicada en la Casa dels Mondina. També hi haurà una campanya en el que es diu Júzgate menos, abrázate más, que és organitzada per l'Assemblea Local de Creu Roja, que és per a visibilitzar el treball de les dones voluntàries de la seva associació. Evidentment, el dia 8 de març, que és el dia que commemorem, el Dia Internacional de les Dones, a les 12 del migdia es convoca una concentració organitzada per el grup de dones de Vila-real i organitzada també, evidentment, per l'Ajuntament de Vila-real, la lectura del manifest aprovat per ple municipal dels diferents grups polítics, com també la lectura dels manifestos d'altres organitzacions que vulguin participar. En aquest dia, també, després de la lectura d'aquests manifestos, se farà una elaboració d'un mural col·lectiu que el denominarem Dona i Salut Mental, que organitzarem conjuntament amb Fundació Manantial. I aquell mateix dia, el 8 de març, al 7 de la vesprada, en la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural, hi haurà una conferència que es diu Agenda Política de Dones, una construcció col·lectiva per a la democratització del poder i la participació política de les dones. És una activitat que és de la campanya del Fons Valencià de la Solidaritat. També el dimecres 9 de març, a les 7 de la vesprada, farem la primera xerrada dins de l'Escola d'Igualtat que vam presentar el dia 2, en el que se dirà Coeducació Ciutadana i Relacions amb Igualtat, que serà a càrrec de Marta Ledesma, agent d'Igualtat. El dijous 10 de març, també a les 6 de la vesprada, en la Fundació Caixa Rural hi ha una xerrada amb el títol "María de Luna, la reina que va morir a Vila-real", que és una activitat organitzada per l'Associació Cultural El Bressol. Divendres 11, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori Rafael Beltrán Moner, hi haurà un recital de música i poesia que se diu "Melodies sin sombrero". I el dissabte 12 de març hi haurà a la plaça José Soriano, de 10 a 12, unes activitats de sensibilització que organitza l'Assemblea Local de Creu Roja. I finalment, el dimarts 22 de març seran les activitats que farem conjuntament amb l'alumnat de primària, de sisè de primària dels centres educatius de Vila-real.
Doncs, Susana, també com hem vist, una programació molt completa així a la nostra ciutat, i també recordar que el proper dimarts, dia 8, es farà la manifestació provincial al centre de Castelló, des de les 7 de la vesprada des de la plaça de les Aules fins davant del consistori per llegir el manifest, Susana.
L'arxidora de Vila-real parlava del personatge que va ser
Maria
històric,
de Luna.
Maria de Luna, que així en esta casa es li va dedicar un programa sencer. Si algú vol sentir-lo, pot buscar en la nostra web, que el trobarà.
Dir que se'ns han quedat en el tinter localitats com Nules, Borriol, Alcora i Benicàssim, però que tenen, així com estes, com la resta de les programacions penjades a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es, per a les persones que vulguin veure-lo més tranquil·lament.
Què anem a sentir ara, Maria?
Doncs, com sempre, acabem els divendres amb el nostre col·laborador, Santi Cortés, que avui té també un programa molt tenyit de morat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
I en aquesta música avui anem a fer un homenatge a les dones, i de la mà d'aquí del nostre col·laborador dels divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. Una música fantàstica de la grega Haris Alexiou, que parla de les dones grans, de les grans dones, no? I avui volia parlar d'això. Jo normalment en aquest espai ja sabeu que mai parle de política o intente no polititzar absolutament res, però avui anem a parlar, més que de política, de polítiques. De polítiques que han sigut importants per al món, sense hiperidealitzar-les com si fos sol la literatura trobadoresca. Totes han tingut les seues ombres i les seues llums, però sí destacant-les perquè considero que han aportat moltíssim al món i a la pau.
Sí, han tingut el seu paper en la història, i desgraciadament els llibres de text tampoc li donen el lloc que mereixen, no?
Efectivament, i en un mapa podríem situar els països on hi ha hagut dones al càrrec o en el màxim càrrec dels seus estats o països, i encara no està tot el món coloritzat, és a dir, encara n'hi ha colors de patriarcat en molts països, i entre altres a Europa. Vull dir que no ens hem d'anar molt lluny.
Home, no, nosaltres, per exemple, mai hem tingut a una dona al cap de la nostra presidència, no?, de govern, per exemple.
A Espanya no, a la península ibèrica sí, després ho comentaré.
Clar, clar, molt diferent, no? Doncs es comencem, no? I jo crec que seria bo parlar pues, de la paraula president, no?, o presidenta.
Sí, perquè és controvertit el sexisme en el llenguatge, i ahí sí que vull fer un apunt. El faig com a professor de llengua, no n'hi ha cap problema. Moltes vegades els acadèmics de la llengua s'han pensat que com a acadèmics eren propietaris de la llengua, que la llengua era seua. No, senyor. La llengua és de les parlants i dels parlants. I, per tant, aquestes burles que de vegades han eixit, me recorde allò de miembros i miembres i coses així, són intencionades jo diria, malintencionades, i considere jo que sí que és bo que s'avance en la presència d'allò femení en el llenguatge. La paraula presidenta, per exemple, se va incorporar ja fa molts anys, al segle XIX, en el diccionari de la RAE, però, igual que en el llenguatge administratiu, sabem que fa segles que s'utilitza el doblet lingüístic en actes notarials per a fer constar que les dones existissin.
Clar.
I la paraula cancellera, parlarem d'ella, d'Angela Merkel, doncs en el diccionari de la RAE, quan ella va eixir de cancellera, van haver molts acadèmics que se resistien, que era la canceller, i no li volien ficar esa A. I a Zafato no li volien ficar la O, vull dir. Però això jo crec que és una utilització totalment sexista del llenguatge, però per cert, la paraula cancellera, gràcies a que en la corona d'Aragó era l'oficial reial que dirigia la cort, era molt important la cancelleria i el Consell del Rei, doncs fa molts segles que s'utilitza i també que està present en el diccionari normatiu del valencià, molt abans que en el del castellà.
Sí, per exemple, altres membres de la corporació municipal, i ja siga els seus sinònims, no? M'estic referint, per exemple, al de consejal, consejala, sí. No? Hi ha un sinònim que és edil, no? I que a moltes voltes la paraula edila existeix, però com que em sona fins i tot més estrany. A mi se m'han arribat a burlar fins i tot de comentaris, no? per dir edila, però també existeix, no? I se té que reivindicar.
I de vegades també, encara que no existisca, podem transgredir, perquè com dic, no és propietat ni dels professors de llengua ni dels acadèmics la llengua. I la llengua canvia perquè la societat canvia, no n'hi ha res més. La llengua és un dels principis de la lingüística, mutabilitat, va canviant contínuament. Per tant, cap problema i no ens capfiquem en l'origen etimològic i aquestes coses que sempre fem. Així que les dones són presidentes, són cancelleres, són regidores, són ediles,
sí.
Són tot.
Doncs anem a començar en profunditat, no?, a parlar de la primera presidenta que hi va haver en el món. Qui va ser?
En el món. Se deia Sirimavo Bandaranaike, un home així llarguet,
sí,
el 1960, i la senyora Bandaranaike la va anomenar per primera vegada primera ministra de Sri Lanka, és a dir, no va ser a Europa.
Sí, sí.
I és una dona peculiar perquè se va morir exercint el càrrec, ni més ni menys.
Va, que això tampoc ser molt habitual, eh?
No. Que va servir al seu país fins al final dels seus dies.
Vaja. I en un terreny més europeu, qui va ser la primera presidenta?
Va ser una islandesa i seria... se diu, perquè encara està viva, Vigdís Lúðvíksdóttir. Dóttir és de filla, de dotta, perquè ells utilitzen el patronímic i matronímic en islandès. I esta dona, doncs, era tota sa vida, fins que se va fer política, com jo, professora de llengua, de llengua i literatura islandesa, si no recordo malament. I bé, va ser escollida per ser cap d'estat, la primera d'un país europeu, i a més que va tindre un mandat molt, molt llarg, 16 anys exactament.
Ah, pues sí, de veritat.
És una dona curiosa perquè és lingüista, a banda de política, i això li va valdre convertir-se en l'ambaixadora de la UNESCO per a les llengües.
Ah.
I també com a aportació a la pau que fan la majoria de dones que han sigut polítiques, n'hi ha alguna excepció, va ser membre del Club d'Exdirigents per la Pau al món.
Que bé, no? Sí, la veritat. Quines grans tasques, no?, han fet aquestes dones, perquè al final també han trencat ese sostre de cristall, no?, que moltes voltes es diu, no?, perquè eren èpoques com molt tempranes, no?, 1980, o sigui, imaginem-nos, no? A lo millor un poc més tardà que aquesta primera dona, no?, de 1960, van tindre que passar dues dècades, no?, per arribar a parlar d'una així a Europa.
Fixeu-vos també que són dones, la majoria de les que parlarem, que han conquerit un món que era només d'homes, del patriarcat, i elles han sobreixit, i per tant, en aquesta lluita després s'ha de notar en algun una cosa de les seues polítiques.
Sí, com anem a parlar d'altres continents, anem a veure si al final Europa es va quedar endarrerit en ficar la seva primera dona al capdavant d'un estat. Per exemple, quina va ser la primera dona en Amèrica Llatina?
María Estela Martínez de Perón. Uh-huh. Ella va exercir el càrrec entre el 74 i el 76. En Amèrica Llatina, per ser, hi ha hagut moltíssimes presidentes. Sí, la pintarien quasi tota de morat, no? En aquest cas. Uh-huh. I ella primer va ser la vicepresidenta del seu marit, que era Juan Domingo Perón.
Sí, sí.
Quan se va morir, ella va prendre possessió de la presidència de la República en juliol del 74. Va perdre popularitat perquè hi havia un home destacat que era José López Rega i que sembla ser que no es va portar massa bé, se li atribuïssen crims contra la humanitat i coses així, ha dit que n'hi ha ombres i llums. Eh?
Sí, sí.
Bé, i el seu mandat, ella se'n va anar per un cop d'estat, que se va fer el 24 de març de 1976, i bé, anaven a jutjar-la i va estar detinguda i ella va fugir a Espanya, que és on crec que viu actualment, si no m'enganye. Se va refugiar ahí perquè li van donar cobertura legal, perquè ella estava acusada de crims contra la humanitat i així a Espanya pues, l'Audiència Nacional va dir que això no, que no passava res, que així se va quedar.
Ja, no va ser un mandat molt senzill per a ella, la veritat.
Va ser controvertit, però probablement, no vull excusar-la, però ella, clar, era de Perón, vull dir, estava una miqueta a cavall també entre el patriarcat. No va ser ella directament, diuen que va ser este home que ella havia anomenat el responsable de moltes d'aquestes històries. Però bueno, ahí està.
Sí, jo crec que un altre dels continents que a lo millor no se'ns ve massa al cap, perquè sí que és veritat que el patriarcat segueix molt, molt fort, no? Per exemple, la setmana passada, no? I se president que no li va donar la mà, no? A Ursula von der Leyen, sent la presidenta del Parlament Europeu, no?
És una cosa important, això del protocol.
Sí.
Ajuntament crec que el treballa prou bé i de vegades als ciutadans els pot semblar una cosa superflua, però és que una escena com aquesta no se pot permetre.
No.
La veritat és molt lamentable. Sí.
No, sí, jo el que me vaig quedar bocabadada que va ser Macron, no? Jo crec que davant d'aquestes faltes de respecte, al fi i al cap, que no ha sigut l'única que ha rebut, Ursula von der Leyen, a lo millor també es tindria que prendre com distància, no? O alçar-se tots i anar-se'n i deixar-los a soles per a que vegin que la seva figura és essencial, no? Doncs, què passa en continents com Àfrica? Hi ha hagut presidentes?
Sí, més tardanament, no? Eren Johnson Sirleaf, que va ser una política economista de Libèria. Ella va ser presidenta allà a Libèria entre el 2006 i el 2018 i esta és importantíssima perquè el 2011 va rebre el Premi Nobel de la Pau. Ja vaig dir que una de les coses a les que solen anar les presidentes, les dones que han estat al capdavant de països, és el foment de la pau, que és una cosa que crec que en aquests dies necessitem bastant.
També
li van donar el premi Indira Gandhi de mans del president indi Pranav Mukherjee, i això va ser el 2013. I la revista Forbes la va considerar el 2016 una de les dones més poderoses del món. No? Mm. La seva història per arribar al poder, vaig intentar resumir-la, doncs ella va competir en diversos homes diverses vegades, el que li va costar haver d'anar a l'exili, no una, crec que dos o tres vegades va acabar anant a l'exili, i tornava, més o menys, fins i tot a un dels polítics als que ella va ser opositora, que va ser Samuel Doe, després ella se va quedar commoguda perquè el van assassinar, disturbis civils que va haver allí, i ella sempre, efectivament, en totes les batalles ètniques, de faccions, etc., va treballar en favor de la pau. Això li va valdre el premi Nobel. No? George Weah, que va ser el seu rival en les eleccions que va guanyar, la va acusar que havia estafat i que no... Però, bueno, allí n'hi havia observatoris internacionals que van confirmar que ja era la guanyadora, però el patriarcat se resistí sempre, no?, a que les dones estiguen al capdavant. Quan va prendre possessió, allí va estar fins i tot Condoleezza Rice, la dona del president dels Estats Units en el moment, sí. I ella també va fer uns actes per celebrar el 160 aniversari de la independència de Libèria, i ahir va tindre com a oradora nacional a Kimi Wicks, que és una activista pels drets femenins, entre altres coses. Va tindre homes també, primer una llum. L'educació primària va ser declarada gratuïta i obligatòria en tots els xiquets en edat escolar, i això ho va fer aquesta dona.
Això és d'aplaudir.
Sí. Efectivament. Ella és membre de, després parlarem, del Consell de Dones Capdavanteres Mundials, que és una xarxa de dones presidentes que treballen precisament en favor de la igualtat. I això, va ser una dona controvertida. Les homes, pues, bé, sembla ser que el tema de l'homosexualitat no el duia massa bé, la va criminalitzar, sembla, en algun moment, i això li va valdre pues, que alguns destacaren esta ombra. Però com dic, és així, vull dir, totes les persones tenen ombres i llums. No per ser dona s'esborren les ombres, vull dir. Però Premi Nobel, poca cosa.
Doncs, tu abans m'havies parlat de la primera presidenta de la península ibèrica. A mi això se m'ha quedat com un poc en el cap. I no me'l puc llevar.
María de Lourdes Ruibo da Silva da Matos Pentasilva. És que té un nombre molt, molt llarg.
Home, i tant,
És l'única dona que ha sigut primera ministra de Portugal, la tercera d'Europa, només dos mesos després de Margaret Thatcher, que és la nova política de banda. Ella militava en el moviment catòlic. Va ser secretària de Benestar Social. Fixeu-vos en tots els afers socials. Moltes dones han tingut molta importància, gràcies a Déu, que ha estat en mans de certes dones. Primera ministra, que va ser encarregada per el president de Portugal el 1979. Només va estar 3 mesos, és a dir, molt curt, i ella, pues, coses destacables, llums, va impulsar la modernització del sistema de seguretat social universal, l'educació i la legislació laboral. Sí que se va presentar després, però va obtindre poquets vots, poquets, el 7%. Va tindre vots, però no suficients per a tornar a ser escollida. Però esta va ser la primera i única de la península ibèrica.
No, però
que molt... Espanya no n'hem tingut.
No, la veritat és que Espanya en això sí que va un poquet... Podríem dir enrarredida? Ui, no m'he dit la paraula.
Enrarredida, sí. Ministres sí que hi ha hagut... Hi ha hagut paritat.
No, vicepresidentes, però... moltíssimes,
Moltíssimes, sí.
Per dir que...
Presidentes
que...
encara no.
Presidentes encara no, inclús... Bé, sí que hem tingut persones que s'han postulat, com que la Rosa Díaz, no?, que crec que ha sigut... El que passa és que no l'hem pogut veure en aquests debats. També s'espera, perquè, clar, Albert Rivera no va arribar, va arribar a les eleccions, després va ser substituït per Inés Arrimadas, però tampoc l'hem vist en aquests debats, no? Ara també té Isa... ombra de que Yolanda Díaz pot crear la seva pròpia plataforma, no? I sí que a lo millor en el pròxim debat sí que veiem aquesta presència allà de dones, no?
Vorem. En general, jo ja ho dic, apostar per dones ha donat bon resultat en la majoria dels països que estem comentant, però cada un que siga lliure, no vull tampoc.
Anem a parlar també de altres presidentes, no?, que també han fet història i que deurien estar en aquests llibres de texte, almenys polítics.
Sí, a veure, nosaltres quan parlem d'Europa hem de parlar d'Anglaterra i hem de parlar de la Dama de Ferro, i esta paraula, este mal nom, jo crec que era prou mal intencionat, i després parlarem, perquè aquest epítet que s'ha utilitzat per batejar també a altres dones, que doncs eren fermes, però la fermesa de vegades és un valor també en política, perquè per enfrontar-se als problemes, doncs cal fermesa, no? Yeah. Margaret Thatcher, doncs, n'hi ha pel·lícules, documentals, i n'hi ha una llarga trajectòria en esta política, no? I de gent que l'ha imitat. O que... Després també Theresa May, que bueno, va ser la segona dona presidenta, la primera ministra del Regne Unit. I bé, si vols entrem en Margaret Thatcher, perquè sí, és molt interessant la seva vida. Com dic, va ser primera ministra del 79 a l'any 90. Poca cosa, vull dir. Hi ha gent que li ha criticat que realment no era feminista, que sempre el primer pas del feminisme és que ja era una dona.
Clar.
I de vegades, potser moltes de les polítiques que ja van prendre a favor de la igualtat, doncs no van ser tan visibles, però van estar ahí. A veure, Junts va aconseguir reduir la inflació, va millorar la cotització de la lliura esterlina, hombres, pues, va disminuir molt la producció industrial, van caure empreses i bancs, i això li va costar també moltes revoltes. Ella doncs, va estar en un món d'homes, però Heath, que crec que era el que liderava el partit en aquell moment, doncs ella el va desplaçar, el va guanyar, vull dir, va saber fer front. I no, pensem també que a una dona normalment no li costava el mateix que a un home desplaçar a un altre home. Havies de demostrar, entenc jo, quatre vegades més el que valies.
I tant.
Un altre, entre cometes, ombra va ser la intervenció en el conflicte de les Malvines, però al seu favor, encara que l'opinió pública sí és molt favorable a Argentina, no? Que va ser el que qui va atacar, ella s'estava defensant, perquè l'atac va vindre per part d'Argentina.
Sí.
I l'atac a les Malvines, que ja va decidir defendre's, finalment, doncs li va valdre que a les eleccions següents doncs justament arrasara. També va tindre alguns problemes en l'IRA, els terroristes de l'IRA, que se la van intentar carregar, però no van poder. Hi ha imatges de l'explosió en aquell hotel Brighton, no?
Sí.
Bueno, ella era neoliberal, va privatitzar moltes empreses de l'Estat, de l'educació, dels mitjans d'ajuda social, però bé, d'alguna manera també va aconseguir, per aquest enfrontament que tenia, la unió social i política dels sindicats contra ella, justament. Això és un dels que l'anomenaven dama de ferro. Curiós també que van haver també expressions molt masclistes en aquell moment de part d'alguns representants d'aquestes forces.
Sí.
Ella no era partidària, fins ara veiem este tema, de la unió política del Regne Unit en Europa. I moltes vegades Thatcher era representada, una caricatura que li feien, com una tirana que vestia pantalons i colpejava i ridiculitzava els ministres del seu govern. Però jo crec que aquesta caricatura és també una miqueta patriarcal.
Totalment, no? Sí, és que si haguera sigut un home, no? Si xilles als teus ministres, no passa res, no? Eres un home autoritari, amb molta presència, no? Eres un líder, però si la dona és així, és mala, és, no?
Efectivament.
És una bruixa, sempre ha sigut aixina, no? Fins i tot al final doncs, va ser enderrocada, no? I apartada per els seus propis ministres d'una manera molt que un poquet malament, no, també.
Sí, jo crec que tot això és, en part també era patriarcat i la conseqüència, sí, del fet de que no suportaven que fora una dona la que prenia les regnes en aquell moment.
Bé, i si ens quedem a Anglaterra, tenim que parlar de Theresa May, no?
Sí, Theresa May també va ser del Partit Conservador, però ella, a banda de ser primera ministra, va ser també durant un temps ministra de l'Interior de la dona i de la igualtat.
Un bon ministeri, eh?
Va aportar també a la igualtat, com moltíssimes altres dones, no? Indira Gandhi,
sí,
que va ser dos vegades primera ministra de l'Índia, primer el 1966 i després entre el 1980 i el 84. I Gandhi en si va morir a pocs mesos de les eleccions. I bé, doncs sembla que en aquells països haguera de dominar el patriarcat, no?
No. Sí.
La seva força. I una que sorprendrà a molts, que és Golda Meir, perquè Golda Meir va néixer a Kiev, vaig a dir-ho en ucraïnès, no sí. Kiev, sinó Kiev, el 3 de març de 1898, i ella era presidenta o primera ministra d'Israel entre el 1969 i el 74. Recordem que l'actual president d'Ucraïna, en aquests temps que corren, és important remarcar-ho, Zelensky, és jueu com ella.
Sí.
Va tindre molts càrrecs en el govern hebreu, que era dominadíssim pel patriarcat. Una de les coses importants que ella va fer va ser acceptar una iniciativa de pau que havien presentat els Estats Units, que se coneix com el Pla Rogers, i que buscava la finalització de la guerra de desgast. Però Egipte la va refugiar, la va rebutjar, perdó, però ella sí que la va acceptar. O sigui, va treballar per la pau també.
Sí.
Benazir Bhutto va ser primera ministra del seu país el 1988 i és important Benazir perquè va ser la primera dona en ser escollida presidenta d'un país de majoria musulmana. Va acabar assassinada, per cert. O sigui, que el patriarcat ahí se va resistir molt.
Sí, però imagina't la tasca tan important que feien aquestes dones, de arriscar fins i tot la seva vida, no? Perquè hi han hagut moltes més anti, no?
Sí, moltíssimes més. I si vols, sense voler ser molt exhaustiu, anem a algunes una miqueta més actuals. Amena Guri, que és una científica especialitzada en biodiversitat, i ella va ser primera ministra de la República de Maurici, que és una illa paradisíaca al costat de Madagascar. I com a dona investigadora, doncs, un dels premis que va tindre és el L'Oreal UNESCO de la dona i la ciència. Importantíssim, eh? Vidya Bedi Banjari, que va ser una activista a favor de la democràcia de Nepal, que va lluitar contra aquest sistema de castes que tots coneixem, un ser més que els altres per naixement. I això, el 2015, poc després d'aprovar la Constitució, doncs ella va ser presidenta. La presidenta primera de Corea del Sud, Park Geun-hye, no sé si ho pronuncia bé, Park Geun-hye, va conduir el país a unes eleccions democràtiques, va ser primera dama durant molts anys, sa mare va morir en un atemptat, vull dir, és una lluitadora també en molts sentits. Michelle Bachelet, que és conegudíssima, no, Bachelet?
Sí.
Ella era metgessa, era cirurgiana, era pediatra també, i va ser, és important, perquè va ser ministra de Defensa, la primera en tota Amèrica Llatina.
Sí.
Que sembla que això de la defensa no has d'estar encapçalat per dones, també, per la imatge aquesta que té el patriarcat, doncs Michelle Bachelet ho va ser. I jo acabaria amb una dona que ha sigut proposada per a fer de mitjancera en tot este enrenou, en tot este problema que tenim entre Rússia, Ucraïna, la OTAN...
Europa. Sí, és que fa uns mesos que se n'ha anat i ja la tirem de menys, La tirem a faltar, quasi.
Angela Merkel. Jo, Angela Merkel, encara que forma part també, ella forma part del partit clàssic, conservador, demòcrata cristià, alemany, és una política que no se pot traduir a paràmetres del que representa la dreta en Espanya, perquè és molt peculiar. Angela Merkel era filla d'un pastor evangèlic protestant que havia nascut a Berlín. Ella, en els primers anys sí que estava a l'Alemanya Occidental, però la missió evangèlica de son pare el van enviar a la RDA, a l'Alemanya comunista, i allí servia son pare com a pastor. I jo crec que això poca gent pot ser usat i és important en el seu ideari, jo crec, també polític, no? Aquests arrels que ha tingut de lluita també, perquè son pare no era ben vist per el règim, evidentment. El règim no volia res que fora religió en aquell moment i, per tant, ella va viure tot això. Ella va estar casada primer en un físic, se va divorciar, i després en un químic. Per tant, els que vos agrada la física i la química a l'institut, doncs ella ho tenia
de tot.
Per què l'han proposat per mitjancera? Pues per el seu saber estar. Ara, abans parlàvem d'allò del protocol. Doncs, mira, Putin va tindre un moment, jo crec que és perpèntic, es veu que sabia que ella tenia fòbia als gossos, i en una trobada en ella doncs, li va traure un gos enorme, doncs, un poc per ridiculitzar-la, no sé si sabeu aquest episodi. I ella, tot i la seva fòbia, va fer una ironia, com no sé què va dir, com mira, m'ha xuplat, o una cosa així, sí. Va aguantar estoicament, tot i la seva fòbia. Ella parla molt bé el rus, evidentment, perquè va créixer a la RDA, no? A l'Alemanya de la Unió Soviètica, també parla anglès, i Merkel va ser nomenada ministra per les dones i el jovent en el gabinet de Helmut Kohl. És a dir, que quan estava Helmut Kohl al front d'Alemanya, doncs ella estava allà en el seu gabinet. I una cosa important, sabeu com anomenava Helmut Kohl a Angela Merkel?
No.
La chiqueta, das Mädchen en alemán.
Ja.
Diria la chiqueta, però la chiqueta va arribar molt lluny.
Sí, sí, sí.
Però és sonet perquè és molt bon.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí.
Bé, arribem a la fi del nostre programa. Espero que gaudiu tots d'aquest cap de setmana que se'n ve damunt. I no res, ens retrobem dilluns. Ja sabem que avui hem donat per començat aquesta setmana de la dona, perquè dimarts és el Dia Internacional de la Dona i per defensar els seus drets, el 8M. I bé, tindrem tota aquesta setmana dedicada a elles, no? Així que vos esperem dilluns a les 12, com sempre.